A Ràdio Maricel, a cel obert.
I és evident que li hem pres la mida. Jo no continuaré. Hi ha hagut un degoteig. Pep Moliner, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Com deia aquell, què està passant?
Bueno,
a veure si serà això més difícil del que sembla.
Home, jo espero no haver influenciat a ningú ni a cap decisió. Però sí que és veritat que fa temps que en aquesta mateixa ràdio ho vaig comentar i ho vaig fer oficial fa pocs mesos. No?
Quina sensació teniu, ara que ja podrem començar a parlar des del punt de vista de portaveu, exregidor, espectador de la vida política? Us crida l'atenció una mica tot això que està passant?
No, jo crec que han sigut 8 anys molt complicats políticament, no només, sinó que a nivell local s'han hagut de prendre moltes decisions que a vegades no han agradat, en plena crisi econòmica, no? Hem passat també una crisi política constant, no? A nivell nacional, on el país que vam conèixer fa 8 anys enrere, quan vam entrar regidors amb el que és ara, i també tot el debat de les seves aspiracions polítiques i nacionals, és molt diferent, i per tant jo crec que això ha fet trantollar molts fonaments, no? Fins i tot ha fet canviar la política, ha fet canviar els partits polítics. Durant aquests 8 anys jo mateix he militat a 2 partits polítics diferents, no? Primer Unió i després a Demòcrates, i ara, per exemple, ja no milito a cap partit, no? És a dir, i crec que això li passa a molts, a molts, a molts,
o sigui,
altres regidors.
Tot ara
ho ha canviat tot.
Ara sou un portaveu sense partit.
Bueno, jo crec que sóc un portaveu lleial al grup municipal.
No? Això està clar.
Evidentment, el projecte, i sóc un portaveu sense partit, perquè jo crec que quan trenques quan tanques una etapa l'has de tancar totes, no? Jo porto des de molt jove. Alguns ho saben, en política vaig començar en l'àmbit juvenil, el Consell Nacional de la Joventut, etcètera, etcètera, i portava molts anys de desgast, i potser ho vaig fer al revés. Vaig començar molt jove, n'hi ha ara nous que comencen més tard, amb una edat diferent, però la vida tot sota són etapes, i també jo crec que tancar la vida política de militància un temps va bé, i més amb la situació que viu el país, no? Que tot està canviant i que els partits ja no són referents com abans.
Qui us escolti potser pensarà, n'heu tingut prou? O la raó és aquesta segona que ens heu comentat, que els partits ja no són tan referents de la gent com eren abans?
No, evidentment que ho són, però està canviant tot tant que jo crec que la gent i els moviments socials passaran per sobre dels partits. Ja ho han començat a fer i passaran després, no? Per tant, entenc tot aquest debat de llistes unitàries, entenc tot aquest debat de primàries on ciutadans es puguin presentar encara que sigui sense militar un partit polític en concret, i per tant jo entenc tots aquests moviments com un moviment de canvi, no? I crec que a Catalunya sempre han nascut moltes revolucions a nivell nacional, a nivell estatal, a nivell europeu, i per tant aquesta és una més, no? Jo crec que el procés polític que ha viscut el país ho ha canviat tot, i també ha canviat la manera de fer políticament parlant.
I la percepció dels ciutadans, dels partits polítics?
Bueno, jo crec que també ha canviat i molt. És a dir, jo crec que encara hi ha una part de política que entenc que es faci des de l'àmbit dels partits polítics, però jo crec que els ciutadans han passat de ser espectadors a ser protagonistes, evidentment, i ho han canviat tot. Una manifestació convocada per un partit polític d'un milió de persones és impossible. Una manifestació convocada pels ciutadans a través de les plataformes que siguin, ha sigut possible. I per tant, tot això, els partits hem de fer la lectura, o han de fer la lectura, que jo crec que ja l'estan fent, tot està canviant, hi ha partits que han canviat de més d'un nom en 2 anys.
Us sentiu més còmode fora de ara, aquest moment? Més...
Jo no és que em senti còmode, perquè jo crec que els partits són una eina.
No us ho pregunto allò des del punt de vista de marxa perquè creu que els partits no serveixen.
Jo no marxo, a diferència d'altres que ho han anunciat per motius polítics.
Però dic, si us sentiu més lliure fora de...
Bueno, evidentment jo crec que després de tota aquesta etapa de militància en un partit polític en concret, jo crec que ara em sentiré diferent. No vull dir lliure, perquè també sempre he sigut lliure de dir el que penso, era independentista en un partit que no ho era, fa 10 anys, i per tant també havia de dir coses doncs, que a vegades no agradaven.
I tampoc en el seu moment era un partit qualsevol, i perquè després, un partit fundat l'any 31 era un partit qualsevol.
Exacte, i per tant, bueno, jo crec que lliure m'he sentit sempre per dir el que penso, també aquí, evidentment, i en els plens municipals i a on sigui, però sí, em sentiré més, jo crec, més relaxat, doncs podré veure la política des de fora, per tant, jo crec que això també t'ajuda, no?, després de molts anys, a veure les coses de manera diferent, la podré veure conjuntament al costat de les meves filles i la meva família, no?, que he començat el sostre per la teulada, la meva filla només m'ha conegut de regidor, i per tant, és molt petit encara, això vull dir que toquen altres coses, però sí, em sentiré més alliberat per veure la política d'una manera diferent i espero poder participar-hi doncs, a través d'altres mitjans, a nivell associatiu, a nivell però,
vaja,
però no polític.
Ens agafem aquesta reflexió de la ciutadania en el futur farà més o influirà molt més en la vida de tothom o les decisions de la ciutadania. Això des del punt de vista d'aquestes municipals, que no direm que estiguin a tocar, però vaja, tampoc estan tan lluny, això es notarà.
Sí, jo crec que ja s'està notant, és a dir, faig un parèntesi, els valors republicans de ciutadania són això, és la gent, i aquí hi ha una sèrie de partits, però també està en el debat del país, s'està parlant de república, no? Per tant, no només de si l'assolirem o no, sinó de tots els valors que van lligats intrínsecament a la república, i la república és els ciutadans, és la gent. I crec que sí, que però no parlo de moviments ni de manifestacions a nivell local, no. Parlo de que evidentment els ciutadans doncs, seran molt protagonistes perquè algun dia, potser, no dic ara, no? Que tot està més o menys dibuixat, però potser d'aquí 8 anys o potser d'aquí 12, el mapa electoral de Sitges o el mapa dels partits tradicionals de Sitges quedarà totalment desdibuixat. Jo crec també com a nivell de país per aquesta pressió ciutadana, sinó per la manera en què la ciutadania s'ha involucrat aquests darrers anys en els canvis socials, polítics, culturals, nacionals, evidentment, i especialment aquí a Catalunya, no? Altres regions de l'Estat espanyol, doncs això no està passant i segueix tot com fa 20 anys seguia. Però aquí s'estan canviant coses. Ja va passar amb la revolució industrial i està passant ara, i per tant, bueno, crec que n'hem de tenir consciència.
Serà un ajuntament també amb un ventall d'opcions molt divers?
Sí, aquest sí. Bueno, aquest ja sí.
I el que ve?
I els que venen, evidentment, també, no? Tot està molt... Bueno, de totes maneres, hi ha uns partits tradicionals amb molta obra de govern que jo crec que poden tenir moltes possibilitats també, no? Però evidentment aquell ajuntament de majories absolutes o de majories quasi absolutes que sobretot tu, Vicenç, has conegut més que jo.
Allò serà la prehistòria. Serà
això, allò serà evidentment la prehistòria del neolític i tot això, perquè evidentment les polítiques de pacte, ho hem vist aquests darrers 4 i 8 anys, i ha sigut així, crec que en el futur el pacte de govern serà molt necessari.
Què en penseu de la llista unitària? Perquè no sembla que hagi despertat massa, no sé si dir, entusiasme.
Bueno, jo crec que ha sigut un moviment ciutadà, jo crec que entenc els recels que pot també crear en algun partit polític, però és un moviment ciutadà i, per tant, a part d'un moviment ciutadà, avui dia, a través d'associacions doncs, com Assemblea, com Òmnium, etc, o fins i tot altres partits que s'hi han posicionat a favor, no? El Jordi Mas, per exemple, de Demòcrates, doncs, ha dit que hi optarà. Em sembla que el PDeCAT també s'hi ha mostrat favorable. Mm-hmm. No?
Diguem-ne que del govern, bàsicament, els dos partits,
sí.
PDeCAT perquè... i Demòcrates, perquè Esquerra ja ha mostrat, diguem-ne, un cert... Vaja, no un entusiasme molt fervent, i la CUP, que ha tingut aquest pacte d'estabilitat amb el govern i que el té, ja ha dit obertament que no.
Jo crec que és una eina més, crec que és important doncs, que hi hagin persones que optin a presentar-se amb un projecte també personal i per tant que com més ciutadans s'hi presentin i també més partits hi donin suport a aquest canvi de fer política, és a dir, jo me'n recordo dins del meu partit, el d'abans de fa 12 anys, vam obrir un debat de primàries i i no era possible, però ni tampoc a Convergència, ni tampoc al PP, ni enlloc. És a dir, això feia molta por, no? Hi havia les llistes tancades, no? Però clar, això ha canviat tot absolutament i per tant jo me n'alegro moltíssim. Primer que hi hagin primàries als partits i després que un grup, o sigui, que es creïn unes primàries a nivell local i que els ciutadans, per si mateixos, representant d'entitats, de partits, s'hi puguin presentar. Per tant, hi estic absolutament a favor. Sí que és veritat que complego, i complego també per cap motiu polític, sinó per això que he comentat, per una època de descans i de fer altres coses, no m'hi he posicionat favorablement, però és que ni o en contra. És a dir, no m'he posicionat. Crec que això li toca a les persones que ho faran i...
És que tinc la sensació que no parleu tant en clau de partit, sinó en clau que darrere aquest procés d'una llista unitària hi ha el que em sembla que li doneu més valor, que és la possibilitat que els ciutadans es puguin apuntar a una, diguem-ne, aventura.
Jo crec que sí.
Com és la gestió del bé públic, a través d'unes primàries que hi hauria una llista oberta en què s'hi poden apuntar les persones que s'inscriguin, etc etc. Però no en parleu tant des de la clau dels partits, sinó des de la clau ciutadana.
Jo crec que sí.
Des de la porta oberta a la ciutadania, a partir d'això.
És la porta oberta a la ciutadania perquè pugui intentar incidir en la política municipal i, per tant, participar-hi. Que hi ha partits que li donen suport, volen o poden presentar un candidat, perfecte, evidentment, perquè aquesta conjunció d'experiència, també de tradició política de partits importants com els que he anomenat, amb ciutadans que hi volen participar, també amb membres d'associacions molt importants, a més són les primàries en concepte i en clau de república, no? Que van més enllà, per tant, una altra llista unitària potent en clau local de país també, per tant jo ho poso molt en valor, però sí, és veritat, crec que és una porta oberta a persones que mai s'haguessin pogut presentar o sí, en una llista municipal, però crec que dona més possibilitats a ciutadans de peu a que es puguin presentar i intentar participar-hi.
En clau local i a peu de carrer, el debat nacional creieu que ha condicionat el debat de la gestió local dels temes del dia a dia?
Jo crec que no. Sí que és veritat que el debat nacional ha sigut un debat intens per tothom, no només pels representants polítics municipals, sinó jo crec per tothom, per les famílies, per les ràdios municipals, pels diaris, per tot. Ha sigut portem molt temps parlant d'això. En clau de gestió hem avançat moltíssim, però sí que és veritat que va haver-hi un temps doncs, que es va paralitzar el govern de la Generalitat, que no havia passat mai en democràcia. I per tant això també ho hem viscut, aquesta generació doncs que hem estat en política aquests darrers 8 anys. No? I per tant jo crec que ha afectat en clau de gestió aquesta paralització del darrer any, però no en general. És a dir, home, aixugar un deute de... Ho sento, però ho vaig repetint.
No
es repeteix gaire. De 63 milions i que puguis deixar un deute zero... Poder complir tots els paràmetres, un ajuntament com Sitges és important i que fins i tot el Ministeri doncs, et doni un cop a l'esquena. Independentment del partit que sigui, vull et dir que estàs fent les coses bé. I poder invertir un altre cop, poder pagar a 12 dies, poder... Això ha sigut una feinada, però no només de la regidoria ni del govern, sinó també del govern anterior. Per tant, aquí s'han fet moltes coses i s'ha gestionat molt bé.
En canvi, no teniu la sensació que a peu de carrer... Estan passant altres coses?
Bueno, a peu de carrer sí que és veritat que hi ha un debat a vegades complicat. Potser falta més comunicació, no ho sé, trobar altres espais de comunicació perquè les coses que fem arribin millor a la gent. Sí que és veritat que hi ha debats i que són públics i notoris, però estem posant totes les eines perquè hi deixin de ser. I podem posar totes les eines des de fa molt poc. Abans vam haver de contenir molt la despesa. I el ciutadà va haver de fer un esforç no podent mai rebaixar els impostos. I per tant aquí hem fet un esforç tothom.
Ho dic per si torna...
Tot això, donar el tom a tot això, doncs serà lent. És a dir, fins ara no hem pogut aprovar o aprovarem el nou contracte de neteja, per exemple. Necessita una inversió molt important de diners. i tot el que ja hem pagat, abans, recordo també que el Lluís Marceu recorda, no? El que es va trobar a la caixa, al forat, amb l'empresa de neteja que hi havia en aquell moment, no? I totes les negociacions, etcètera, etcètera. Per tant, la gent ha sigut conscient que no ha sigut difícil, ara estem començant a invertir i es comença a notar, i crec que això és el tomb, a poc, que es podrà anar donant. No podem demanar més paciència, evidentment que hi ha aquests debats, però crec que s'estan posant totes les eines perquè siguin per fer-ho possible.
Ho dic per si tot d'aquell punt de quan no hi ha diners no pots fer, i ara que entens per què has aconseguit redreçar la situació econòmica, ara la màquina no és capaç d'assumir totes aquelles coses que podries fer amb tots els diners que tens, però no dones a l'abast per 50.000 raons perquè puguin fer-se efectives en un temps relativament, diríem, ja no diré ràpid, però allò, com a mínim per poder satisfer tantes demandes que hi ha continuades a l'entorn de temes també molt, molt determinats. No?
Ho estem intentant fer. Després també tenim alguna altra derivada i algun altre impediment. Per exemple, el del personal ens costa moltíssim encara poder augmentar aquest 1% de personal i ho hem de treballar moltíssim.
Ens apuntaven aquí, li serviria a l'Ajuntament contractar per determinades coses a empreses?
Jo crec que hi haurà un moment que l'Ajuntament haurà de tenir el debat de l'augment de plantilla quan es permeti fer. Potser així...
Mentrestant
hi ha moltes subcontractacions, evidentment, sobretot amb pel que fa a les inversions, també hi ha el subcontracte de neteja, municipalitzar no és gens fàcil i no ho pots fer fins que no et permetin augmentar aquest sostre de despesa a nivell de personal. Jo crec que s'està dibuixant un nou ajuntament que mica en mica anirà redreçant aquests dèficits continuats per la crisi econòmica i totes les derivades que hi ha hagut. És a dir, aquí hi havia un moment que deies que no... O sigui, que retallaves fins i tot la festa, no? Intentaves al màxim que no, però que es va reajustar tot i es van modificar moltes coses, no? I per tant, això costarà anys. Ara, s'ha de redreçar, i és el que estem fent, el focus de l'organització interna, i per tant, ara ho estem treballant i crec que això, en un futur proper, tindrà resultats en el carrer. Costarà. Perdoneu.
Quan ens dèieu això, és clar, en aquesta taula s'ha muntat molt a l'entorn de la gestió de l'Ajuntament i del paper del gerent i d'aquesta nova estructura. Sí.
Perdó.
No,
perdó.
Ara ho arreglarem. Ara ho arreglarem amb aigua, que sempre va bé.
Una miqueta.
Aigua, que una cosa tan prosaica que a vegades ajuda tant, no?
Gràcies.
Més d'un portaveu assenyalava, tenint en compte tot aquest context que ens comentàveu, aquell punt de dir, bé, però la gestió des de la incorporació del gerent tampoc s'ha fet tan evident. Per això us ho preguntem.
Home,
és obvi que defensareu el gerent, perquè ens sembla que en la trajectòria de Pep Moliner dins de l'Ajuntament aquest assumpte del gerent ha estat una d'aquelles derivades que us ha trencat la closca. Entre això i el pagament de 30 dies i aquell famós, vaja, allò que s'havia de complir perquè l'Ajuntament pogués pagar a 30 dies, allò
ho va complir,
que no recordo quina promesa veu fer aquí.
Aquí també.
Sí, però una d'aquelles promeses potents, d'aquelles que sí d'haver-se complert.
Que plegava, si no.
Exacte, sí. D'aquelles. Ha passat tot això, han passat uns quants mesos de tot això, i tampoc ens ha semblat en aquesta taula que hi hagi hagut un efecte molt, molt evident d'aquest assumpte.
Home,
o cal prendre més paciència, o cal deixar més temps, o cal...
Jo crec que cal deixar més temps, que la capa directiva i el nou organigrama s'està implementant. Crec que ha vingut gent amb molta experiència, i que ha passat processos oberts on hi ha hagut més de 15 candidats d'arreu de Catalunya. Per tant, això s'ha fet, com ens van demanar tots els portaveus, feu-ho però que sigui un procés transparent, i així ho vam explicar des del primer dia que ho faríem, i que sobretot van començar per l'organigrama i que ara s'està desplegant als altres departaments una nova manera i política de fer les coses. A l'Ajuntament estem deixant el paper. Ho firmem per un portal que es diu Anexa i tots els expedients ja van per allà. Les factures es signen electrònicament. Ara ha vingut una persona, per exemple, responsable d'un altre ajuntament molt important, dedicada als processos interns.
En aquest nou departament és processos i qualitat, això?
Qualitat. una persona doncs, que ha guanyat, doncs, que ve en comissió de serveis i que ve d'un ajuntament important i, per tant, ve aquí a intentar també ajudar-nos amb aquest desplegament. Per què dic això? Perquè sí que s'han fet coses. I això significarà una nova visió i una nova oficina d'atenció al ciutadà. Això significarà que ja hi ha la inversió, un nou portal web. Per tant, tota la política de tràmits canviarà totalment i el nou govern s'ho trobarà, el nou govern que vingui, els nous regidors s'ho trobaran totalment canviat. Amb un organigrama implantat, però un organigrama fet a consciència per personal que hi entén i per personal amb molta vocació pública, no política, que és organigrames que fèiem els polítics aquí, això ja no. O sigui, això s'ha fet a consciència del que necessita l'Ajuntament de Sitges. I per tant, jo crec que això és molt important i que això tindrà derivades a millorar els timings de les inversions, a millorar la gestió de la neteja, de la via pública, etc, etc, etc. També econòmica, i també a nivell de recursos humans, etc, etc. I per tant, jo crec que tot això era molt necessari. I jo sempre ho he explicat aquí. Durant molt temps, quan hi havia bonança econòmica, abans del 2011, es feien grans inversions. I, per exemple, hi havia un error que van cometre molts ajuntaments, no només el de Sitges, que no es tenia en compte tota la política de manteniment. Llavors, ens ho vam trobar. I fer pavellons sense, o camps de futbol sense la política de manteniment vol dir que durant molt temps doncs, no hem tingut el millor camp de futbol que podíem tenir amb una inversió de, com la que va haver-hi, o una piscina municipal, o altres exemples. No? I per tant, no es va invertir en política interna, ni organitzativa, ni de formació de personal. No es va invertir. I ho hem hagut de fer molt tard. Per tant, hem implementat l'administració electrònica molt tard. I tot això, evidentment, que té derivades a la gestió. Perquè si tu no comences a organitzar la casa per dins, doncs no tindràs ni organitzada la casa per dins ni de cara en fora. No? Llavors no respondran instàncies de l'OAC, no hi haurà un circuit per quan es detecta un problema de neteja concret, un problema d'enllumenat, etc, etc.
Us ho pregunto així era molt important per diverses coses, perquè d'alguna manera tot el que ens comenteu, sobretot, tindrà molt a veure en que aquella persona que faci una queixa sàpiga que la podrà fer d'una forma més immediata i que arribarà d'una forma més immediata al lloc on ha d'arribar.
Evidentment.
La pregunta és si serà contestada o resolta més aviat que ara. Perquè hi ha una part executiva d'aquest procés que és el que d'alguna manera afecta més a una part de l'estructura de la casa, que és aquella que ha de fer possible d'una manera física que es complimenti aquell suggeriment, aquella queixa, aquell permís que s'ha demanat o aquella gestió que s'ha encomanat.
Detectant aquest problema endèmic, perquè l'explica tothom, es va pensar que feia falta un departament de processos i qualitat, on a dins hi ha l'OAC, algun aspecte d'organització, l'arxiu municipal, l'arxiu administratiu, perquè és molt necessari respondre al ciutadà quan al moment, i per tant s'ha d'establir un mecanisme electrònic que així ho permeti. Sí que tenim l'app de la via pública, la línia verda, i ja hem avançat, però evidentment que aquest departament ha de concentrar totes les queixes i les ha d'arribar. I això sí que hi ha ajuntaments que funcionen així, similars als nostres, i aquí ho anem implantant tard, però per el que us explicava. Però jo crec que això canviarà la majoria d'aquestes dinàmiques o aquesta visió negativa de les coses, perquè la resposta cap al ciutadà o cap a la problemàtica concreta serà molt més ràpida, però abans havies d'organitzar primer electrònicament tota l'administració. Quantes vegades hem sentit, no en aquí, sinó a moltes administracions, no trobem el paper. Tot això s'ha acabat. Una persona ha de saber quan li arriba un paper electrònicament que té 3 dies per respondre, com ara passa. Si a un regidor o regidora o un cap de departament li envien un document per signar i passa dels 5 dies en què aquell document té validesa, se li retorna a la persona que ha enviat el document al regidor o regidora per signar i se diu que el regidor no ha signat. Llavors, aquell document perd la validesa i s'ha de tornar a fer tot el procés de nom. Per tant, ara tots els regidors i regidores, abans dels 5 dies, o caps d'apartament, o altre personal,
tenen l'obligació.
Signa i tens l'obligació. Doncs aquest circuit és el que et permet l'administració electrònica, un control molt més reglat de tot aquest tipus d'incidències. I això jo crec que tindrà efecte positiu també cap a de la ciutadania cap a la institució.
Teniu la sensació que d'alguna manera el procés administratiu ara s'està posant d'acord amb el paper que han fet les xarxes socials els darrers anys?
Bueno, sí que hi ha hagut el debat de les xarxes socials, i a més jo ara fa molt que no hi entro gaire, però m'agrada molt explicar la meva vida allà, ja ho sabeu. I sí que és veritat que jo no sé si ha tingut influència o no, però tampoc estic en contra que hi hagin grups.
No, no.
Doncs que hi hagin debats paral·lels, però no estem fent
ho,
tot
això. Jo, no,
jo personalment
ho dic
com a responsable...
Per aquella, no sé si dir, evidència o raonament d'aquells que diguin bé, què va més ràpid? Formular una queixa a la línia verda o formular una queixa que cal millorar de Sitges per Sitgetans? Què va més ràpid, formular una queixa a l'UAC o formular una queixa amb foto a que cal millorar de Sitges per Sitgetans? I probablement en algun dels casos guanyi l'opció de les xarxes socials, en algun o en més d'un, com els propis regidors
però no,
saben perquè tothom hi va
petar. Però no només aquí, eh?
No.
És a dir, una denúncia a les xarxes socials d'un tema generalista polític té molt més impacte que potser el diari
però,
el dia següent.
Sí, però evidentment, com que ens toca parlar d'aquí,
sí.
Jo dic en el sentit si d'alguna forma l'administració ara el que està és intentant que els seus processos administratius, reglats, oficials, es posin d'acord amb aquesta velocitat executiva que d'alguna manera les xarxes socials han obligat a fer.
No ho hem fet perquè,
pensant
perquè
això,
hi hagi un grup concret
no.
O altres on es generi debat, que ho trobo molt bé, mentre sempre es guardi el respecte i escolta, ho trobo molt bé, però no, ja fa molt temps que ho tenim al cap això, aquest govern i el d'abans, implantar l'administració electrònica, però jo mai havia tingut un pressupost com el que tinc ara per poder-la implantar. Per tant, evidentment que ens hem d'adaptar a la velocitat de les xarxes socials i hem de ser resolutius, però al mateix dia si pot ser, o d'un dia per l'altre. I crec que ens estem adaptant a la velocitat que requereix el moment.
I ara
però ho hem pogut començar a fer ara. Uh-huh. Jo mai havia tingut un pressupost d'1 milió d'euros per implantar l'administració electrònica.
I ara estiro del fil i per aquells que diguin què va més ràpid, el desenvolupament de Sitges o el desenvolupament de l'administració per fer front a totes aquelles exigències que el desenvolupament d'aquests Sitges que està creixent i que cadascú, quan vagi cap a la plana, pot veure com creix i a la velocitat que creix, fins a quin punt l'administració... va a la mateixa velocitat per afrontar les conseqüències d'un creixement que d'aquí 4 dies generarà nou veïnat, noves obligacions en tots els àmbits.
Evidentment que tindrà afectacions als ingressos municipals, al pressupost municipal, etcètera, però bueno, l'Ajuntament, com això és com aquest és un projecte aprovat des de fa molts anys i que ha tingut un llarg recorregut, evidentment que ens anem preparant per fer front a aquest desenvolupament. Que Sitges estigui sanejada econòmicament és important per fer front a tots aquests reptes i aquesta ampliació. Evidentment que l'administració local està preparada per fer front a aquesta ampliació
d'habitants,
sí, i que ens anirem adaptant, i crec que l'administració electrònica en aquest cas ajudarà.
Aquells que us escolten i puguin dir, home, ens diu això, si la feina és ara per tenir els carrers nets i la feina és per tenir un CAP i la feina és perquè les escales de sota la via funcionin i la feina és per tot això.
Sí, això ho diuen uns, però
no,
segur que
clar.
Hi ha altres que diuen que altres coses, però
clar,
evidentment que hi ha aquest debat, però ens hem de preparar i també prendre consciència de que no tot ho pot fer l'administració. Això parlo una mica del que s'està fent als Estats Units, una mica, una nova, no amb el Trump, ja ho feia l'Obama, no sóc seguidor del Trump, però entro en un altre debat. Evidentment que la crisi ha impactat molt fort als ajuntaments i que tenen el que tenien fa 10 anys, a nivell de plantilles, etcètera, de tots. I les noves formes de gestionar, els nous models de gestió, doncs tenen molt en compte altres aspectes. Els propis moviments ciutadans, les empreses socials, etcètera. I amb tot això, doncs, la manera de gestionar serà molt diferent d'aquí 20 anys a el que és ara, no? Que no funcionen les escales mecàniques? Doncs ho hem fet tot. Però és que potser el que hem de canviar és... Hem de veure si allà hem de posar unes escales mecàniques o una rampa o una altra cosa. Perquè si cada dos anys o tres s'espatlla des de fa tants anys, doncs això és el que et vull dir. És a dir, hem de ser coherents en la gestió i pensar més enllà i veure alternatives si les coses no acaben de funcionar. També hi ha un tema molt greu que jo crec que tots hem de ser molt conscients, que és l'incivisme, no aquí, a tot arreu. Perquè la despesa municipal per incivisme també és molt important i ningú en parla. És a dir, no és normal tirar, perdoneu-me l'expressió, la merda fora del contenidor. I a vegades el contenidor està mig buit. Sí que hi ha algun moment que pot estar ple, però no és normal. Ni tirar les caixes, ni pintar els terres, ni fer altres coses més lletges al carrer.
Com és que acaba convertint-se en normal?
No ho sé.
Voleu, doncs tenim un, us apunto una resposta.
No ho sé.
Com que sou pare.
Una... Sí, 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 evidentment.
Quan no hi ha conseqüències a les males accions...
Evidentment.
Hi ha més males accions que abans.
Però es veuen imatges a Sitges, es veuen imatges a la Barcelona, es veuen imatges a Madrid,
no,
a París...
No, és cap consol, no, és un escàndol.
És a dir, tenim un bé molt preuat que és la llibertat, no? I el reconeixement dels nostres drets, etc, etc, però ara cal treballar els límits de tot això. És a dir, que un adolescent urini al carrer, això no és un problema municipal. És un problema, no? És un problema que va molt més enllà, no? És a dir, sí, sí. Que hi hagin joves que facin o no tan joves o persones grans, és igual que facin una festa a les 5 del matí fent molt soroll i deixant el vidre pel terra, potser tampoc és normal. Doncs és el model de societat una mica que tenim i per tant s'ha de fer moltes coses. No justifico res, però sense moltes polítiques d'incivisme, sense moltes accions d'incivisme, potser Sitges també estaria diferent. Jo crec que aquest debat no el parlem prou. Evidentment que l'Ajuntament ha de posar més recursos, que el contracte de neteja ara ha de resoldre els dèficits reals que tenim. I per tant, hi haurà un debat en el ple important i que ho parlarem allà i veurem tot el que contempla aquest nou contracte. Evidentment que nosaltres ho hem de fer tot, que podríem haver fet més i que hem de fer més, que ho estem intentant fer i que el nou govern que vingui, evidentment, seguirà intentant-ho. Però jo crec que el debat d'incivisme per responsabilitat també l'hem de tenir entre tots els sitgetans i sitgetanes, perquè és un poble turístic, perquè en els pobles turístics això passa i aquí es gasten molts diners per accions petites i puntuals que es podrien deixar de fer. I això, per tant, crec que és un debat que també hem d'obrir.
Passa perquè els incívics arriben a llocs on saben que poden fer...
Doncs potser...
El que vulguin? Doncs el que vulguin. Sí. Ja m'heu entès.
I no tots són estrangers, també. Jo crec que cal un debat. Cal un debat. Igual que s'han tingut debat molt interessant sobre el tema de la violència de gènere, en àmbits concrets com la festa, com el carnaval, etc etc. Jo crec que el debat de l'incivisme és una assignatura pendent que requereix una campanya longeva en el temps i important, perquè hi ha moltes petites accions que et farien veure un poble més net i que hi ha accions que repeteixen alguns caps de setmana, doncs que ens distorsionen potser una mica el que realment som.
A l'Ajuntament li correspon fer campanyes.
Sí, sí, evidentment. Sí? Evidentment, però han de ser en connivència amb els comerços, amb les associacions, amb els propis ciutadans, implicar-nos tots, perquè n'hi ha, perquè n'hi ha.
Anem a estirar d'aquest fil, que no és fàcil. A l'Ajuntament li correspon controlar els pisos il·legals,
sí, evidentment,
en l'àmbit turístic. Fins a quin punt ho pot fer?
I a la Generalitat, I a la Generalitat.
A l'Ajuntament li correspon controlar el Top Manta?
Sí, però el Top Manta és un debat...
Ja m'enteneu, des del punt de vista ciutadà, tot allò que mereixeria un control i que té unes determinades conseqüències, i fins a quin punt es pot gestionar o no?
Miri, és molt difícil de gestionar i és un debat que va molt més enllà. Jo a vegades em poso una mica amb aquest tema nerviós, no hi entro gaire, perquè no vull que em tractin de set ciències, a vegades, Però el problema del Top Manta és un problema, primer de tot, és un problema europeu, ja no estatal, ni de Sitges, ni nacional. Aquest estiu ha fet molt bon temps al mar, no? I, per exemple, a Catalunya, igual que la resta de l'Estat, ara no me'n recordo la xifra, han arribat els menes, no? Hi ha un debat molt important perquè el bon temps ha fet que els fluxos migratoris esdevinguin molt més grans que l'any passat. Les administracions no estan preparades per fer front a això, però s'han de preparar de cop, no? Va passar amb els refugiats de la dichosa guerra de Síria, no? I per tant, constantment, això Europa viurà en una situació, doncs, que de fluxos migratoris constants.
Ara permeteu-me que sigui tendenciós. Què no se li pot dir un ciutadà que paga els seus impostos i tot això, tenint en compte que aquest és un, diguem-ne, és una lògica molt raonable la que esteu exposant?
Però al ciutadà se li ha de dir que aquest debat és molt important, que ajudi a... Perdó, no ho estic dient bé. Que és important que el ciutadà faci tota la força que pugui com a ciutadà, que en té molta. A vegades ens pensem que no tenim força i en tenim molta.
Per apretar els
perquè
governs.
Perquè els governs que han de solucionar aquests temes o que hi han de fer front, perquè per mi no és un problema la immigració, ni per mi no és un problema. El problema és quan hi ha inacció d'aquells que l'han de fer. Quan aquesta inacció recau en els governs autonòmics o en els governs locals. Quan un jutge et diu no em portis més persones que es dedica, que fan venda il·legal perquè tinc els jutjats col·lapsats. És a dir, aquest problema no és municipal. Quan tu vas a veure la Torre Eiffel de París, a la part del davant no veus res. A la part dels jardins de darrere no hi ha 90 Top Mantas. N'hi ha 2.000. Cada dia. Quan tu te'n vas a Florència, a la part del davant del Duomo, no? No hi ha Top Manta. A la part del darrere de la plaça hi ha Top Manta, però no n'hi ha 90, n'hi ha 500. I per tant és un problema global.
Que ningú prometi res en programa electoral sobre això?
Jo crec que s'equivocaran molt. Que s'equivocaran molt perquè no hi ha solució. De moment no hi ha solució. La solució no depèn en l'àmbit municipal. Que s'ha de fer més política com ara, no? Que s'ha presentat un estudi molt ben fet per una empresa social que en coordinació amb la regidoria de benestar i família d'aquí Sitges, que molta gent se l'hauria de llegir. És a dir, jo vaig repetir molt, no és un problema local, i aquell que digui que ho solucionarà, menteix. Aquell que diu que em sembla que el nostre govern ho ha fet, que posarem totes les eines per reduir l'impacte comercial, per reduir l'impacte a la façana marítima, per intentar doncs, que no sigui... Però és un problema global. I jo crec que tots hem de ser molt conscients de que les decisions no estan ni en els governs autonòmics ni en els governs municipals. Està en el govern, a la Comissió Europea, que per algú... Allà també hi paguen molts impostos, però que no ho sabem.
Ens queden 4 minuts i dues preguntes. Una, el govern té intenció de baixar la càrrega impositiva en els propers...
Sí, ho estem treballant. Estem fent un bon... ara no sé com dir-ho. Una bona quadratura del cercle, perquè és molt complicat. Perquè
sí?
És complicat en el sentit de que si toques els impostos, els ingressos, baixa les despeses d'un pressupost. Evidentment, això... és lògic, si baixen els ingressos baixen
menys n'entren, menys en pot sortir.
El que sí que ja, com va avançar l'alcalde, tenim intenció de congelar els impostos, de seguir intentant aplicar la tarifació social o les bonificacions com l'any passat, amb estudis importants que deixarem al proper govern en matèria de gestió de residus, etc. I intentarem baixar l'IBI. L'impost més.
L'impost més impost de tots els impostos que es fan i es desfan.
Exacte.
I la segona qüestió, el ple de dilluns posarà sobre la taula una altra vegada la qüestió de la Granja 2 i el desenvolupament o aquest projecte d'augment en aquest cas de la quantitat d'habitatges, de la densitat d'habitatges, com creieu que acabarà això?
Doncs no ho sé. No ho sé. Sé que el Jordi està parlant, Jordi Mas, el regidor, està parlant amb els grups. No sé com acabarà. Evidentment que és un tema doncs, que ha generat un debat, no només intern a nivell d'ajuntament, sinó també a nivell dels ciutadans, i per tant no sé com acabarà. Sé que el Jordi està parlant amb els grups.
Perquè encara seria un d'aquells, com ho comentem, un d'aquells assumptes en els quals l'Ajuntament encara pot dir, diguem-ne que encara pot fer alguna cosa, no?
Sí,
així
sí.
Com a la Plana i a Santa Bàrbara, diguem-ne que tot està, tot el peix està venut.
Jo sé que el Jordi ho està parlant amb els grups, ho està treballant, està donant totes les explicacions que fan faltes. Sé que hi ha dubtes d'altres grups que també me'ls han fet avinents i per tant esperem a dilluns.
Us afegim aquí una altra qüestió.
Esperem a dilluns, sí.
És una veritable urgència els pisos socials? L'habitatge social, la vivenda...
Home, jo no sé si és una urgència o no l'habitatge social, però l'habitatge per evitar que els joves sitgetans se'n vagin és una gran urgència. I durant molt temps no s'han pogut fer enlloc i ara s'han de fer. I per tant, jo per mi és una urgència perquè molts han de marxar a les poblacions veïnes perquè evidentment que els preus de Sitges no són els de Vilanova, no són els de Sant Pere de Ribes, com els preus de Sant Cugat no són els de Rubí. Per tant, aquesta àurea que tenim de poble doncs, amb un cert prestigi,
un estatus,
doncs, també va acompanyat a vegades de polítiques agressives en matèria d'habitatge, i per tant aquests pisos de protecció oficial o pisos adreçats al lloguer assequible o digue-li com vulguis, sobretot per la gent jove, no? Perquè pugui construir el seu futur.
S'haurà fet tard o no?
S'haurà fet quan s'haurà pogut. I jo crec que jo crec que és la resposta que em surt, no? S'haurà fet quan s'ha pogut i esperem que el proper govern també ho pugui acabar de desenvolupar, entregar-los, etc.
Qui vingui també té feina, eh?
Qui vingui té molta feina. No hauran de desfer moltes coses, jo crec, perquè s'ha fet moltes coses, s'ha fet en convenivència, que això és important, i amb l'aprovació de la majoria dels grups, la majoria d'expedients, que l'altre dia ho estudiàvem. I crec que això és molt important per Sitges, i s'ha de seguir fent. Que hi han hagut errors, però que els hi ve una època diferent, amb pressupost i prudència i molts encerts, evidentment.
Són les 11. Pep Moliner, gràcies.
Gràcies a tu, Vicenç.
Fins la propera. En 5 minuts tornem amb la pandonista de Santa Tecla.